Ràdio Estel.
Molt bona tarda a tothom. Passa un minut de 7:45 de la tarda.
Comença el 7:45, el dia en 30 minuts, amb Mercè Raga i Sara Cruz.
Salutacions, què tal? Benvinguts al programa 7:45 de Ràdio Estel i Ràdio Principat. Avui connectarem amb el Samuel Gutiérrez, enviat especial, com ja sabeu, de Ràdio Estel i el setmanari Catalunya Cristiana al Vaticà Roma, perquè ens doni tots els detalls de la missa d'inici del Ministeri Patrí del Papa Francesc. Serà l'última connexió que farem amb el Samuel des de Roma, que durant aquest mes ens ha anat informant diàriament de tot el que ha donat de si l'elecció de Jorge Mario Bergoglio com a pontífex 266 de l'Església Catòlica. Però avui dimarts, dia de l'entrevista, també tindrem temps per parlar de la reforma laboral, com també del Reial Decret sobre les jubilacions que va aprovar divendres passat el govern espanyol. Després d'un any de vida, pel que fa a la reforma laboral, s'han assolit els seus objectius. Tot seguit, ho detallarem amb el nostre convidat. Però abans, a les vies de sou, recordem que avui tenim el Jordi Carretero, a la producció i redacció, Víctor García, Víctor Casellas i un dia més, Sara Cruz. Molt bona tarda.
Bona tarda, Mercè.
Avui és actualitat.
Avui és actualitat el José Miguel Mestre, ell és de Barcelona, té 31 anys, és llicenciat en dret i és advocat laboralista, per tant. Entre les seves aficions ens ha dit que totes aquelles que no comportin vici es defineix com un bon amic dels seus amics.
Què tal? Bona tarda.
Bona tarda.
Molt bona tarda, José Miguel. Bé, avui hem de parlar de moltes coses, no sé si ens donarà temps, per tant, ja només començar, ja t'aplacem a que vinguis un altre dia. Vinga. Perquè hem de parlar sobre la reforma laboral, aquest primer any de vida. També hem de parlar sobre les jubilacions. Prejubilacions no es diu, i això ja comencem.
Jubilació anticipada.
Jubilació anticipada. Aviat, sí. Un reial decret que es va aprovar divendres passat al govern espanyol. Novetats al respecte. També parlarem, si ens dona temps, dels desnonaments. José Miguel, se'ns ha girat feina,
vinga.
Eh?
Vinga. Comencem, doncs.
Doncs el que farem és tot seguit parlarem amb el José Miguel Mestre, advocat laboralista, però abans la Sara Cruz ens posa el dia amb els seus titulars.
La informació del dia, el 7:45.
El secretari general de Convergència Democràtica i president del grup al Parlament, Oriol Pujol, ha anunciat que delega totes les seves funcions al partit i al Parlament després de ser imputat en el cas ITV per presumpte tràfic d'influències. Oriol Pujol, que es mantindrà, això sí, com a diputat a la Cambra Catalana, s'ha mostrat convençut que hi ha joc brut, però que la seva decisió, ha dit, és fruit de la seva ètica personal. El president de Xipre, Nikos Anastasiadis, ha convocat per demà els líders de tots els grups parlamentaris davant del previsible rebuig al Parlament de l'impost especial que havia de gravar els dipòsits bancaris. Recordem que la votació s'ha de fer aquesta tarda. Si no hi ha canvis d'última hora, la cambra rebutjarà la proposta, tot i que el govern ha presentat una fórmula millorada de l'impost especial als dipòsits privats. El Tribunal Constitucional ha admès a tràmit el recurs presentat per la majoria de grups de l'oposició contra el decret llei del govern espanyol que no actualitza les pensions d'acord amb l'IPC. El PSOE, Convergència i Unió, Esquerra Plural, UPyD i el PNB van presentar-hi recurs perquè consideren que aquesta mesura vulnera un dret adquirit als pensionistes. Recordem que les pensions, les prestacions d'aquest col·lectiu, han pujat un 1%, mentre que l'IPC s'acosta ja al 3%. El director del Centre Nacional d'Intel·ligència, Félix Sanz Roldán, ha negat al Congrés dels Diputats qualsevol vinculació amb l'agència de detectius Método 3, epicentre, recordem, d'una suposada trama d'espionatge polític a Catalunya. Segons fonts parlamentàries, a la seva compareixença davant de la Comissió de Secrets Oficials del Congrés, Sanz Roldán ha desvinculat els serveis d'intel·ligència de Método 3, alhora que ha dit també desconèixer de la princesa Corina. I en esports, bones notícies, és que encara que s'hagi tractat d'un partit amistós d'entrenament, Erika Vidal, que va ser, recordem, trasplantat al fetge a l'abril de l'any passat, ha tornat a jugar avui en un partit d'11-11 amb el filial blaugrana davant l'Istres, un equip de la segona divisió francesa.
I acabem aquest primer resum de l'actualitat repassant la previsió del temps per les pròximes hores.
Bracafé els ofereix el temps.
L'hivern s'acomiadarà amb núvols i arribarà la primavera. Amb sol de matinada ens creuarà una pertorbació que marxarà amb rapidesa cap a Còrsega i Sardenya. La retirada de la baixa permetrà l'arribada de l'anticicló, que ens donarà garantia de bon temps per dimecres, demà i per dijous. El pas de la borrasca de matinada farà que desperti el dia amb molts núvols i també amb algunes pluges febles. Les mínimes seran per demà molt suaus amb la presència de núvols de matinada, això sí, a tot el país. Els valors de primeres hores del dia pujaran entre 2 i 5 graus. De cara a dijous seria un dia anticiclònic i assolellat, i per divendres es dibuixa una profunda borrasca atlàntica que portarà núvols i un règim de vents del sud i sud-oest.
Si voleu visitar gratuïtament Bracafé, veure la seva torrefacció artesanal, on tornem diàriament només el cafè que necessitem l'endemà pels nostres clients, truqueu-nos al 93 423 36 92, 93 423 36 92, o bé connecteu-vos a www.bracafé.com. També podeu trobar i provar Bracafé als millors establiments i a les nostres franquícies de Baquer 13 de Collblanc, Avinguda Catalunya 1 de Sant Adrià, Calàbria 97, Casp 2 i 40, Clot 89, i Constitució 194. Bracafé. La dona és ajuda per a l'home, com l'home és ajuda per a la dona. En el seu encontre s'acompleix una concepció unitària de la persona humana, basada no en la lògica de l'egocentrisme i de l'autoafirmació, sinó en la de l'amor i de la solidaritat. La Fundació Doctor Albert Bonet, dedicada a la divulgació del pensament social catòlic, us ofereix un fragment de la doctrina social de l'Església.
Aquest dimecres, de 8 a 10 del matí, no et perdis el primer cafè de Ràdio Estel. A un quart de nou entrevistarem el degà de la Facultat de Teologia, Armand Puig, que ens presentarà una taula rodona sobre el nou papa prevista per aquest dimecres. A la tertúlia ens acompanyaran Lluís Batlló, Josep Maria Noguer i Josep Víctor Gai. A les 9 coneixerem la Confraria de Jesús del Gran Poder i l'Esperança Macarena amb les seves activitats de Setmana Santa a Barcelona. També tindrem Art i Patrimoni amb Josep Martí Bonet, el comentari de Josep Maria Carbonell i, naturalment, amb el doctor Pros. Tot això i molt més aquest dimecres, de 8 a 10 del matí, al primer cafè de Ràdio Estel. Parlarem, naturalment, del nou papa. Despertem la informació perquè no et perdis el dia.
La passió d'Esparreguera.
Deixeu que el dolç batec pugui escoltar del vostre cor dolcíssim.
Un espectacle popular de magnituds èpiques únic a Europa.
El meu cor us anuncia que abans de ser traïdor, tots morirem.
5 hores de teatre.
M'arrenquen del cor una vida.
300 actors.
Teniu el cor podrit per l'ambició.
Orquestra i cor en directe.
El cor del vostre mestre està sagnant.
Un auditori per a 1.700 espectadors.
Infibles al meu cor milers de glavis.
I l'emoció d'una història universal.
M'ho diu el cor, Jesús ha triomfat sobre la mort.
Cada diumenge des del 3 de març fins l'1 de maig, el divendres sant i els dissabtes 23 de març i 6 d'abril. Venda d'entrades les 24 hores del dia a l'entrada de Catalunya Caixa o a les taquilles del teatre, trucant al telèfon 93 777 1587. Esparreguera, terra de passions.
En el dia de la festivitat de Sant Josep, el papa Francesc ha oficiat aquest matí la missa d'inici del Ministeri Patrí, un acte multitudinari a la plaça de Sant Pere del Vaticà que ha començat a 9:45 després d'un nou bany de masses, com el que va rebre a l'Àngelus diumenge.
Non dimentichiamo. Ringrazio il Signore di poter celebrare questa santa messa d'inizio del Ministerio Petrino nella solennità di San Giuseppe. È una coincidenza molto ricca di significato ed è anche l'onomastico del mio venerato predecessore. Li siamo vicini con la preghiera piena di affetto e riconoscenza.
A aquesta hora parlem amb el nostre enviat especial al Vaticà, com també el de Catalunya Cristiana, el Setmanari Catalunya Cristiana, Samuel Gutiérrez. Molt bona tarda.
Bona tarda, bona nit ja a Roma, que està molt fosqueta. Ja està, després d'aquesta jornada històrica, amb la missa d'inici de pontificat del papa Francesc, doncs tot una mica més calmat. La gent ha aprofitat per sortir una mica pels carrers i aprofitar aquest dimarts, que es viu gairebé com a diumenge, no?, en la festivitat de Sant Josep.
Uh-huh. Samuel, a grans trets, de què ha parlat avui el papa durant l'homilia de la primera missa, la missa d'inici del Ministeri Patrí?
La veritat és que, Mercè, després de tants gestos i tantes paraules al llarg d'aquests dies des de la seva elecció, la missa d'avui no ha portat grandíssimes novetats, no? I ha confirmat una cosa, ara que em preguntaves de què ha parlat, ha confirmat una cosa important, no? Que jo crec que s'anirà confirmant dia rere dia en aquest ministeri patrí del papa Francesc, que és un papa més de gestos que de paraules i de discursos. No vol dir que el que digui no tingui sentit, ni profunditat, ni senzillesa, ni ajudar la vida de fe, però sí que és més de gestos, eh? Més de parlar amb l'amor, no? I avui també ha tornat a parlar d'amor i de la tendresa de Déu, la bondat, ha repetit en diverses ocasions, no tingueu por de la tendresa, no tingueu por de la bondat. Es referia a exercir aquesta bondat i aquesta tendresa. Amb això vull dir també que són papes, els darrers papes, amb tarannàs una mica diferents. No vol dir que siguin rupturistes els uns amb els altres, sinó amb continuïtat. Un company periodista deia avui, Joan Pau II va despertar els cors, Benet XVI els ha instruït, Francesc els posarà en moviment. Avui també ha confirmat aquest missatge. Ens posarà a treballar la bondat, la tendresa, l'amor, la misericòrdia.
Samuel, el papa Francesc ha dit avui que el veritable poder és el servei.
Sí, de fet, això confirma clarament aquest missatge de la bondat, de la tendresa, de l'amor, perquè ell mateix entén el ministeri patrí com a servei. Diu que, evidentment, hi ha un poder. Jesús dona un poder a Pere quan l'institueix com a cap de l'Església, però aquest poder és, sobretot, el veritable poder, diu ell, és el veritable poder és servei, servei als altres.
Samuel, l'escoltem.
Non dimentichiamo mai che il vero potere è il servizio e che anche il Papa, per esercitare il potere, deve entrare sempre più in quel servizio che ha il suo vertice luminoso sulla croce.
Samuel, el Papa també ha demanat avui pregar per tots els cristians, especialment els més pobres i també per ell mateix. Què en destacaries més, Samuel?
Sí, sí, i no només ho ha demanat en paraules, sinó que al començament, abans de la missa, abans també de pregar davant la tomba de Pere i de rebre també aquests símbols que, del ministeri patrí, com són el pali i l'anell del pescador, ha passat per l'exterior de la plaça amb el papa mòbil i en un moment s'ha aturat el papa mòbil i ha baixat. No sé si us en recordeu el comiat de Benet XVI, quan es va aturar amb algunes persones, vam parlar aquell dia amb vosaltres, i es va aturar amb els més petits, amb els bebès que li donaven per donar un petó. En aquest cas, el papa Francesc s'ha baixat en el moment que hi havia un malalt a més amb un discapacitat molt, molt greu, en situació bastant greu, i ell s'ha baixat i li ha donat un petó, i la tendresa l'ha mostrat en aquell moment. Per tant, és un home que està al servei dels altres. També aquest servei que deia també abans, feia referència doncs, que el segon dia del seu pontificat ja va anar a veure també un cardenal malalt amb un infart a l'hospital de manera molt poc protocolària i trencat tots els esquemes. No? Per tant, és un papa que farà molts gestos i que ens tindrà molt sorpresos.
Samuel, és l'última connexió que ens fas des de Roma. Ja demà al matí no entraràs al primer cafè de Ràdio Estel. Et volem agrair per part de tots els redactors, tot l'equip d'informatius, tota la tasca que has anat fent durant aquestes dues, tres setmanes que has estat a Roma. Moltes gràcies, Samuel, i molt bona feina.
A vosaltres, Mercè, sempre és un plaer treballar amb els companys de Ràdio Estel i de Catalunya Cristiana. També jo crec que és bo acabar aquestes connexions ara, no només perquè ja s'ha iniciat el pontificat, sinó perquè ja s'acaba la Quaresma i jo crec que ja tenen prou penitència els oients, no? Doncs ja està bé que comencin a preparar-se per la Setmana Santa amb bona disposició.
I quan en tornem a tenir per aquí, Samuel?
Doncs agafo el vol demà i jo crec que dijous estaré per la redacció, ens podem veure, podrem menjar una mica de dolços italians, si voleu.
I tant.
Si voleu engreixar una mica.
I ens acabarem d'engreixar per Setmana Santa després, amb les mones.
Clar que sí, clar que sí. També tinc moltes ganes de veure-us, perquè us sento molt, però res com el cara a cara.
I res com tenir Samuel Gutiérrez, la Sara Cruz també pot corroborar cada tarda la redacció de Ràdio Estel i el Setmanari Catalunya Cristiana. Samuel, vols afegir alguna cosa més en aquesta última connexió des de Roma, des del Vaticà?
Res més, potser donar-vos una mica d'enveja. Estic a la Piazza Navona, hi ha un ambient molt maco, hi ha gent que pinta, hi ha gent que juga, hi ha gent que fa una mica també de turisme, i bueno, aprofitar aquestes últimes hores a Roma per disfrutar de la ciutat. I convidar la gent a venir, perquè és una ciutat meravellosa, que té un encant especial, que, on l'església militant s'ajunta de manera molt especial amb l'església triomfant, i també té una historicitat, doncs, és que és increïble. Us convido a viatjar a Roma en aquest any de la fe, i també per acompanyar i donar la benvinguda al Papa Francesc, si volen.
Doncs apuntem, Sara.
Sí, sí, sí.
La veritat és que ho necessitem, no?
Com, sí, potser... Com... Setmana Santa ja ens queda molt just, Samuel, però potser de cara a l'estiu... Vindrem.
Sí, o la Pasqua, sí, la primavera. La primavera a Roma ha de ser fantàstica.
Ens apuntem, doncs.
Doncs sí, farem honor a la pel·lícula Vacaciones en Roma. Moltíssimes gràcies, Samuel, que vagi molt bé.
A vosaltres, molt bona nit.
Bona nit,
adéu, Samuel.
Tota l'actualitat al 2 de 8.
I en aquesta missa d'inici del pontificat del Papa Francesc, fins a 150 caps d'estat han volgut participar, entre els quals la presidenta d'Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, que el Papa va rebre ahir en audiència, els prínceps d'Astúries i Mariano Rajoy també han encapçalat la delegació espanyola. La vicepresidenta del govern català, Joana Ortega, també ha assistit a la missa d'inici del Ministeri Patri del Papa Francesc. El copríncep episcopal d'Andorra i arcabisbe d'Urgell, Joan Enric Vives, que encapçalava una delegació andorrana, ha demanat al Sant Pare una benedicció per Andorra i la diòcesi d'Urgell. Ens en dona més detalls aquesta hora des de Ràdio Principat. Carme Bonet. Carme, molt bona tarda.
Bona tarda. Ha estat una cerimònia austera però molt emotiva, a la qual assistien milers de persones que omplien la plaça de Sant Pere del Vaticà. A la seva homilia, el Sant Pare ha dit que el veritable poder és el servei a la humanitat i sobretot als més febles. Pel copríncep episcopal, Joan Enric Vives, ha estat una gran joia assistir a l'acte representant el Principat d'Andorra i la diòcesi d'Urgell, i ha rebut d'una manera especial la recomanació que ha fet el Papa Francesc a les persones que ocupen llocs de responsabilitat d'estar al costat dels més fràgils.
I d'una forma especial m'ha arribat el seu missatge que els que ocupem llocs de responsabilitat hem de custodiar la creació i han de ser guardians dels nostres germans. Penso que tot això que ell ha fet com una homilia d'un comentari espiritual als textos de la festa de Sant Josep també acoloreixen i ens donen el sentit, no un programa concret, però sí un programa de gran abast, d'espiritualitat, del que ell vol que marqui aquest ministeri de Pere que el Senyor li confia a través de l'elecció dels cardenals.
El copríncep Vives encapçalava una de les més de 130 delegacions de cap d'estat i primers ministres que assistien a l'acte i que han mantingut una trobada personal amb el Sant Pare. L'arcabisbe i copríncep li ha demanat una benedicció per Andorra i per la diòcesi d'Urgell.
En la meva trobada personal amb ell, el Papa ha saludat primer Argentina, lògicament, l'han saludat després els italians i després ja ha vingut per ordre alfabètic totes les delegacions encapçalades per caps d'estat o caps de govern. I jo anava el primer d'aquestes delegacions per Andorra i he pogut oferir-li, amb joia, tot el que nosaltres som i vivim. Li he dit que preguem per ell, jo prego per ell i que la nostra diòcesi preguem per ell, com ell contínuament ens demana i al final de la seva homilia ens acabava de dir. I també li he demanat una benedicció per Andorra i per la nostra diòcesi.
En l'homilia, el Sant Pare Francesc ha saludat els cardenals i bisbes, els preveres, diaques, religiosos i religioses i els fidels. Ha agraït també la presència de les altres esglésies i comunitats eclesials, així com els representants de la comunitat jueva i altres comunitats religioses.
La informació del dia, el 2 de 8.
Doncs ara mateix falta un minut perquè faltin 10 minuts per arribar al punt de les 8 del vespre. Avui dimarts també volem parlar de temes jurídics i ho fem amb el José Miguel Mestre, que ell és advocat laboralista de Sagardoy Abogados. José Miguel, molt bona tarda de nou.
Bona tarda.
Volíem parlar de moltes coses avui, tot i així ja tema aplaçat directament i hem quedat amb el José Miguel, Sara, que sí, l'esperem el proper dimarts perquè tenim moltes coses sobre la taula, tenim molts temes que preocupen i molt a la ciutadania. Entre ells, el José Miguel avui ens ha recomanat que comencéssim parlant, doncs, en comptes de l'any de la reforma laboral, si més no, del reial decret que va aprovar el govern espanyol divendres passat sobre les jubilacions, José Miguel.
Sí, a veure, aquest és un reial decret, el 35 que s'ha aprovat des de que el senyor Rajoy va arribar al govern, de fa ja el novembre del 2011, imagineu. El Real Decret està pensat com a mesura d'urgència, és a dir, és una la meva parella, és una tècnica legislativa incorrecta, perquè s'està aprovant mitjançant una via ràpida allò que sembla que no ho és tant. O sigui, no hi entenc perquè hi havia tanta pressa en reformar l'accés a la jubilació. Està clar que cada cop hi ha més aturats, que cada cop es necessita més l'envelliment actiu, és a dir, gent, o fer més difícil l'accés a la jubilació, i s'ha aprovat aquest Real Decret en el Consell de Ministres, que ens tenen bastant ja acostumats a la Soraya i companyia, cada divendres. I a més, amb l'esforç que hem de fer els oralistes, que cada dissabte i diumenge estem estudiant normes i reals decrets. O sigui, és una cosa al·lucinant. Però bueno. Llavors, en el tema del Real Decret hi ha tres eixos importants. El primer de tots és la possibilitat de que aquella persona que estigui jubilada actualment, jubilada total, és a dir, ja amb més de 65 anys, etc., pugui compatibilitzar, ja sigui per compte propi o per compte aliena, la seva prestació de jubilació. Llavors, què passa? Quin és el fruit d'això, l'efecte? La seva jubilació, que ara és del 100%, passaria a ser reduïda a un 50%, i ell combinaria aquest 50% de prestació de jubilació amb la seva feina, ja et dic, per compte pròpia, com a autònom, o per compte aliena treballant en un altre lloc. Aquesta és la primera. La segona és la jubilació anticipada. Abans em deies prejubilacions. Això és un terme que s'utilitza erròniament, però tècnicament es diu jubilació anticipada, que hi ha dos tipus de jubilació anticipada. Per què es diu anticipada? Perquè, com el seu propi nom indica, és anterior, accés a la jubilació anterior a l'edat ordinària legal. Hi ha dues vies. O bé t'agafes voluntàriament aquesta jubilació, o bé desgraciadament o malauradament estàs immers en un procediment col·lectiu, un ERO, i surts contra la teva pròpia voluntat. Llavors, els requisits en quant a edat i en quant a cotitzacions han canviat. Abans, a les jubilacions anticipades a les quals et podies anar voluntàriament eren els 63 anys, ara és els 65 anys, i ara s'exigeixen 33 anys de cotització. Vale? I en cas que sigui l'empresari qui vol jubilar-te anticipadament, qui força aquesta extinció, s'exigeix que sigui els 63 anys, i també la cotització s'incrementa als 33 anys. Llavors, la norma és molt profusa, hi ha moltes altres qüestions, però el tercer eix també que vull destacar és la jubilació parcial. Què és la jubilació parcial? És l'accés per part d'una persona que tenia, en principi, abans 61 anys, ara això també ha canviat, gradualment passa a la jubilació i treballa doncs un 25% de la seva jornada, com a mínim, i com a màxim un 75%. Llavors es contracta per part de l'empresari una altra persona que la substitueix, que es diu rellevista. Entre els dos fan, diguéssim, el sou d'una única persona. I aquesta persona que està jubilada parcialment, pràcticament no treballa, treballa pràcticament un o dos mesos a l'any, i la resta no treballa. I a l'inversa, la persona que entra treballa durant tot l'any a un ritme pràcticament al 100%, però no arriba. Llavors aquesta és la idea. En aquesta figura de jubilació parcial també s'han endurit els requisits en quant a anys cotitzats i en quant a l'edat. En quant a anys cotitzats s'exigeix a 33 anys, tenir 6 anys com a mínim d'antiguitat a l'empresa, i en quant a l'accés també s'ha endurit ja no són 61 anys, sinó que s'ha incrementat. Per tant, i fins i tot també abans era entre la reducció de jornada un 25, un 75%, ara és fins a un 50%. És molt complicat explicar-ho així tècnicament, però la idea, bàsicament, per resumir-ho, és un increment d'edats per arribar a la jubilació, en qualsevol de les figures, i dos, exigeix més anys cotitzats. Llavors, la lectura d'això és que s'està traient o s'està impedint que col·lectius que ara mateix tenen aquestes edats no puguin arribar, no puguin assolir aquestes figures. I, per tant, el que vol, al final, el govern és que s'allargui, lògicament, la vida laboral de les persones. Aquest és el resum. Hi ha altres aspectes dins del Real Decret, però aquests són els tres eixos principals.
José Miguel, quan entra en vigor aquest Real Decret?
Bueno, de fet, ja ha entrat en vigor.
Ja està en vigor, eh? Sí. Per tant, tota aquella gent doncs, que, diguéssim, que s'adequi o que doncs, tingui aquestes característiques, ja es podria...
Correcte. Llavors, clar, això... De fet, aquesta norma ve d'una altra norma de l'any 2011, que s'havia d'aprovar, s'havia d'entrar en vigor l'1 de gener del 2013, i el que va fer el govern abans d'acabar el 2012 és dir, escolta, aquests aspectes, les jubilacions anticipades, etc., no entraran en vigor, se suspendrà l'entrada en vigor durant 3 mesos, per donar temps suficient al govern perquè fes aquest real decret. Uh-huh. És a dir, que ja ho sabia, a la final del 2012 ja sabia que incrementaria els requisits, que ho faria molt més complicat. D'aquí a que l'1 de gener no va entrar en vigor una norma, que és la 27/2011, que es va aprovar a l'agost del 2011, imagina't, hem estat un any i mig esperant amb la vacatio legis fins a l'entrada en vigor, doncs fins a l'1 de gener del 2013, que havia entrat abans d'aquesta data, el que va fer el govern és dir, escolta, suspenem l'entrada en vigor d'aquesta norma respecte a aquestes figures perquè ens doni temps al govern per poder fer aquest real decret. I aquí l'enduriment. Llavors, fins i tot es poden produir situacions en què una persona estigui en diferents, en fins i tot en 3 règims de jubilacions. Del 2009, l'actual i fins i tot una més enllà del 2019. Tot això amb el sentit de que fins al 2027 hi hagi un increment progressiu de l'edat ordinària de jubilació. Ara mateix són 65 anys i un mes. Doncs fins al 2027 hi ha un escalat aprovat pel govern, el qual s'exigeixen els 67 anys. I el mateix amb els famosos passem de 35 anys a
38
anys. I bueno, aquesta és la conclusió és aquesta, que s'endureix els requisits d'accés en quant a l'edat i en quant als anys cotitzats.
Crítiques.
Home, la primera, la tècnica legislativa, el que et deia, no té sentit. Hi ha el que és els pactes de Toledo. Si us en recordeu, el 2011 hi va haver una comissió que va estar negociant els dos partits principals d'aquest país i els altres menors, perquè també van participar, i van dir la seva. I va haver un procés de la creació de la pròpia norma. Aquí s'ha aprovat d'un dia per l'altre, a través d'un real decret, per mano militar, és a dir, per imposició i sense pactar i sense parlar amb ningú. Jo no sé què té a dir aquí la comissió del Pacte de Toledo.
Perquè, pot dir-hi alguna cosa?
Home, en principi, sí, el que passa és que, clar, el govern està fent de legislador, no està fent d'executiu, està fent de legislador divendres darrere divendres, i al final aquest real decret, com d'altres normes, s'aprovarà després de passar pel Senat, etc., s'aprovarà en llei. Per tant, jo crec que això seria fins i tot, com s'ha fet avui, i ho has comentat anteriorment, fins i tot plantejable al Constitucional, que és qui al final pot valorar alguna irregularitat en quant a les normes aprovades.
Per tant, tu ja vaticines, José Miguel, que aquest reial decret acabarà...
Jo crec, sincerament, que...
En suspens?
No, al contrari, s'aprovarà, el que passa que passarà temps. Hem de pensar que estem esgotant una etapa i estem iniciant una altra que és molt, molt més complicada, i penso que mai més tornarem a un espai o a un temps on no era més fàcil accedir. Hi ha moltes coses que s'estan vigilant, el govern està en alerta en moltíssimes matèries, en temes fiscals, en temes, bueno, en fi, de tot tipus, i crec que és una norma més de les que s'han aprovat fins ara en aquest sentit. El govern està fiscalitzant tot i fins i tot, sabeu, per exemple, el tercer o quart trimestre del 2012, quan es va aprovar el tema fiscal, que van permetre a moltes empreses o moltes persones poder aflorir els seus imports en bé, i ara, doncs, en aquest sentit, bueno, doncs el que vol és que hi hagi més gent cotitzant i més diners al final a les arques de l'Estat.
Doncs un tema que continuarem parlant demà, perquè vindrà el 2 de 8 Josep Jorge, ell és director de l'empresa Jubilar-se en Casa, segurament doncs tindrem oportunitat de continuar parlant, però tot i així també ja hem emplaçat el José Miguel Mestre, advocat laboralista de Sagardó i Abogados, que quedem per dimarts vinent, perquè hem de parlar de reforma laboral i dels desnonaments, sí, José Miguel, ja ho tens apuntat.
Sí, sí, sí.
Doncs vinga, nosaltres ho deixem aquí, demà ens hi tornem a posar, amb més 2 de 8, que vagi bé, molt bona nit.
Bona nit. Adéu, bona nit.